Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Barcelona i el conjunt de la seva àrea metropolitana entraran per fi dilluns en fase 1 de desconfinament. Montse Manent.
Així ho ha confirmat aquest migdia el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que també ha anunciat el pas a fase 2 de les regions sanitàries de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran.
Progresa también a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, metropolitana sur y metropolitana norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. En Cataluña progresa una fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu y Aran y Terres de l'Ebre. Quedan en fase 1 en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, metropolitana nord y metropolitana sud.
Es retiren les franges horàries pels municipis de menys de 10.000 habitants i amb baixa densitat de població.
Bars i restaurants podran també obrir el seu espai interior respectant les distàncies entre taules i amb reserva prèvia. Municipis com Tremp critiquen que la mesura s'hagi aprovat tard.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Casas, celebra aquesta mesura, tot i que creu que arriba tard.
Des de Tremp hem estat demanant de que se'ns deixés llibertat a la franja horària. Diumenge el president del govern va dir que no hi hauria franges horàries. Hem esperat la seva confirmació amb la publicació al BOE, que és on nosaltres ens hem de basar.
Salut proposa que els usuaris de les residències de gent gran puguin tornar a rebre visites de familiars a partir de la fase 2, sempre i quan el centre tingui pocs contagis.
La proposta haurà de ser autoritzada pel Ministeri de Sanitat, que no contempla aquesta mesura fins a la fase 3. La consellera Alba Vergés la defensa per afavorir el suport emocional als usuaris de residències.
Al final, l'objectiu principal d'això és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen a residències i fer-ho amb la màxima seguretat. Per això proposem que ja sigui en la fase 2 una generalització d'aquestes visites i el com s'han de fer. Ho podrem fer tot possible si també prenem certes mesures, doncs podrem avançar-ho.
La COE manté l'absència a la taula de diàleg per les noves mesures laborals i acusa d'irresponsables alguns membres del govern pel pacte amb Bildu per derogar la reforma laboral.
Des del govern, la portaveu María Jesús Montero atribueix al pacte amb Bildu l'actitud del Partit Popular i Esquerra Republicana pel que fa a la pròrroga de l'estat d'alarma.
Hay alguno que ha dimitido claramente de sus responsabilidades, que están en el no a toda costa, que incluso aprovechan la pandemia para otro tipo de fines, y hay algunos partidos progresistas que han entendido o que no han creído que realmente no jugábamos la prórroga del estado de alarma y estaban con los dedos cruzados para que siguiera.
I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí replanteja el seu 40è aniversari.
Es reprogramaran els actes previstos al municipi del Baix Empordà i la cita s'allargarà fins a l'estiu de l'any que ve.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
L'organització ha decidit no renunciar a la seva celebració malgrat la crisi sanitària i allargar el certamen fins l'estiu que ve. Concretament, començarà el 23 de juliol del 2020, coincidint amb el mateix dia que es va celebrar el primer concert de la primera edició del festival i acabarà a finals d'agost del 2021.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, el temps continua força tranquil en general, però han crescut algunes tempestes. Es trobem, per exemple, cap a la zona del Cadí, també cap al Ripollès. Hi ha alguns xàfecs que van descarregant en aquests sectors. I també hem de parlar, lògicament, de temperatura alta. Estem veient avui valors màxims que ronden els 32, 33, 34 graus, fins i tot en zones de Ponent, i encara poden pujar una miqueta més en aquest sector. En canvi, han baixat cap a les comarques de Girona i especialment a tota la façana litoral i zones també de general prelitoral. Doncs bé, durant la tarda es poden repetir alguns ruixats en zones de muntanya del nord del país, Pirineu, Prepirineu. Després s'aniran desfent a partir del vespre nit i demà al matí tornarem a parlar de força tranquil·litat, d'alguns núvols als mitjans, però demà a la tarda, de nou, creixant les nuvolades en zones de muntanya del nord del país, sobretot, i en aquests sectors, una altra vegada, cap al Pirineu i al Prepirineu, sobretot, doncs poden descarregar alguns ruixats i algunes tempestes. Demà la temperatura serà similar a la d'avui i també haurem de parlar de la tramuntana, perquè a partir de la tarda i vespre es reforçarà cap al nord de la Costa Brava. És tot d'un moment, ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Barcelona i el conjunt de la seva àrea metropolitana entrarà per fi dilluns en fase 1 de desconfinament. És a dir, a partir de la setmana vinent, tot el territori català, de fet tot l'espanyol, haurà avançat ja en la desescalada. Avui també el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat el pas a fase 2 de les regions sanitàries de Tarragona, Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran. Albert García, bona tarda.
Bona tarda. Seure a la terrassa d'un bar o quedar amb un grup de 10 familiars o amics són activitats que ja es podran dur a terme a partir de dilluns a Barcelona. La capital catalana i la seva àrea metropolitana passaran a la fase 1 de la desescalada. Així mateix, les regions sanitàries del Camp de Tarragona, el Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre passaran a la fase 2. Ho ha anunciat aquest migdia el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Progressa també en la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, metropolitana sur y metropolitana norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. En Cataluña progresa en la fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran y Terres de l'Ebre. Quedan en fase 1 en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud.
En total, el 53% de la població espanyola estarà en la fase 1 i la resta en la fase 2, un avenç que ha estat possible, segons Illa, per la bona evolució de la pandèmia i perquè l'estat d'alarma ha funcionat.
Doncs l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acaba d'expressar la seva satisfacció pel pas de la ciutat a fase 1 a partir de dilluns. Tot i això, ha demanat als ciutadans prudència i responsabilitat per continuar avançant.
En una compareixença telemàtica que encara continua, Ada Colau ha recordat també que, malgrat estar a les portes del cap de setmana, no és fins dilluns que es passa de fase.
Creiem que això és una bona notícia, que confirma que efectivament anem bé, que totes les mesures i els grans esforços que s'han fet per part de la població doncs, tenen un resultat. I això permet doncs, que a partir de dilluns, recordar que això serà a partir de dilluns, no aquest cap de setmana, hi hauran importants novetats.
L'alcaldessa de Barcelona ha insistit en la necessitat d'evitar les aglomeracions, sobretot a la platja, i recorda que no es pot prendre el sol ni nedar. Ada Colau ha explicat que aquest vespre hi ha en marxa una reunió amb Salut on s'està valorant si es podrà flexibilitzar o no la mobilitat entre municipis de l'àrea metropolitana.
Com dèiem, el Ministeri de Sanitat també ha aprovat que les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran avancin dilluns a la fase 2 del desconfinament. A les Terres de l'Ebre, la mesura, encara que molt ben rebuda, també genera preocupació per la incertesa de com s'afrontaran les noves directrius d'aquesta fase. Això sí, es té el convenciment que aquí serà on primer es recuperarà el sector turístic. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Il·lusió, però també preocupació entre el sector de la restauració en el pas a la segona fase a les Terres de l'Ebre, donades les incerteses de les mesures a seguir, però amb l'esperança de recuperar antics clients. Així ho deia Lluís García, propietari del restaurant Casa de Fusta.
Hi ha molts de restaurants que estan preocupats per la pròxima apertura, però també al mateix temps tenim la il·lusió de tornar a començar.
I també que el regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta assegura que les Terres de l'Ebre seran les primeres en recuperar al sector turístic degut a la seva singularitat. Escoltem a Pep Simó, regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta.
Que les Terres de l'Ebre seran un dels primers regions que es pugui recuperar turísticament parlant.
Així doncs, a partir d'aquest dilluns, les platges de les Terres de l'Ebre tornaran a veure's visitades pels ciutadans i ciutadanes d'aquestes comarques.
I qui també està d'enhorabona és tota l'àrea metropolitana i especialment el Baix Montseny, que ara sí podrà entrar en fase 1 a partir de dilluns vinent. A la Garriga, els veïns i veïnes de la comarca reben amb satisfacció l'avanç en la desescalada de tota la regió sanitària metropolitana nord, una decisió que esperen que serveixi per reprendre les trobades familiars i també per sopar i prendre alguna cosa a les terrasses de bars i restaurants. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda. Després que la setmana passada la situació generés certa decepció en alguna part del veïnat de la Garriga, el pas a la fase 1 a partir de dilluns es converteix en l'oportunitat per reprendre trobades amb amics i família i per anar recuperant part de la normalitat. De fet, algunes persones no entenien que la part de l'Alt Congost, més al nord del Vallès Oriental, on és la Garriga, segueixi en fase 1, ja que hi ha una menor incidència de la malaltia. L'Edgar i la Laura, aquesta última, que té una botiga d'alimentació, celebren la notícia.
Ganes de que arribi ja la fase 1 per poder anar a casa als meus pares, per anar a dinar i que no sigui a través d'una pantalla.
Nosaltres la fase 1 a nivell de comerç no ens afecta perquè sí que ja podíem obrir, però a nivell personal sí que serà una alegria per fer petites reunions familiars almenys o amb alguns amics.
Ara l'Ajuntament de la Garriga ultima els detalls per adaptar a cada cas les necessitats d'aquells bars i restaurants que vulguin terrassa.
Des d'avui també s'aixeca la restricció de franges horàries pels municipis de menys de 10.000 habitants i amb baixa densitat de població. També es permet l'obertura d'interior de bars i restaurants amb aforament limitat en aquestes poblacions. La mesura ja la va anunciar el president espanyol fa una setmana, però fins ara no s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat. Un retard que critiquen alguns alcaldes com la de Tremp, població que dilluns mateix ja estarà en fase 2. Sigui com sigui, a la demarcació de Lleida, tan sols 5 municipis mantindran les franges horàries. UAU Lleida Ràdio.
Això fa que a tota la província només siguin Lleida, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i la Seu d'Urgell, les ciutats en les que es mantinguin encara aquests horaris de sortida vigents des de l'inici de la desescalada. L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Casas, celebra aquesta mesura, tot i que creu que arriba tard.
Des del moment que va sortir la notícia de que se'ns va donar permís per començar a fer esport a l'aire lliure el dia 2 de maig, des de Tremp hem estat demanant de que se'ns deixés llibertat a la franja horària. Diumenge el president del govern va dir que no hi hauria franges horàries. Hem esperat la seva confirmació amb la publicació del BOE, que és on nosaltres ens hem de basar, i ha arribat finalment avui divendres, quan dilluns que entrem, si tot va bé en fase 2, ja no teníem les franges horàries.
Les noves indicacions també permeten que en aquests municipis de menys de 10.000 habitants es facin mercadets a l'aire lliure sempre que l'Ajuntament ho autoritzi i es mantinguin les distàncies entre treballadors, clients i vianants.
Gràcies, Carles Castelló. Qui també passarà a fase 1 és el Maresme, però ha hagut d'esperar per arribar fins aquí perquè la comarca està dividida en diferents regions sanitàries. Ara el Consell Comarcal demana la unificació de tot el Maresme durant les següents fases de desconfinament. La petició és que tota la comarca sigui tractada com una unitat territorial per evitar diferents ritmes en la desescalada. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
La comarca del Maresme ha quedat dividida en dues parts durant el procés de desconfinament. Mentre que 10 municipis pertanyen a la regió sanitària de Girona i, per tant, es troben en fase 1, els altres 20 es troben encara en la fase 0 avançada. Una situació paradoxal que el president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, considera que és fruit de la necessitat de posar límits.
És paradoxal que Blanes no pugui anar a Malgrat, per exemple, i, en canvi, a Malgrat sí que pugui anar a Berga. Vull dir, jo sé que tota decisió política que implica posar límits territorials és molt complexa. Doncs clar, la Generalitat ha optat per uns criteris, diguem-ne, sanitaris, i això ha implicat, doncs, que la comarca estigui dividida.
La petició des del Consell Comarcal i el seu posicionament polític és, però, que la comarca sigui tractada com un conjunt i no hi hagi divisions de cap aspecte. Una decisió, però, que no depèn dels ajuntaments, la comarca ni la Generalitat, sinó del govern espanyol.
El Departament de Salut proposa que els usuaris de les residències de gent gran puguin tornar a rebre visites de familiars a partir de la fase 2, sempre i quan el centre tingui pocs contagis. Aquesta mesura, que forma part del pla de desescalada propi del centre geriàtric, s'avança a la proposta del Ministeri de Sanitat, que és qui ho haurà d'autoritzar, i que no recull aquesta possibilitat de moment fins la fase 3. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A partir de la fase 2, doncs, la Generalitat preveu que es pugui realitzar una visita a la setmana per usuari i d'una durada aproximada de 30 minuts. Unes visites, però, que hauran de donar-se en condicions de seguretat. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Al final, l'objectiu principal d'això és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen a residències i fer-ho amb la màxima seguretat. Per això proposem que ja sigui en la fase 2 una generalització d'aquestes visites i el com s'han de fer. Ho podrem fer tot possible possible, si també prenem certes mesures, doncs podrem avançar-ho.
Una fase 2 on es recuperarien els serveis externs que no són essencials, com les perruqueries o podologia. Un altre dels objectius destacats serà el retorn dels prop de 800 avis i àvies que van marxar a viure amb familiars. El seu retorn es farà tenint en compte la situació de la seva residència, que estarà definida per colors verd, carbassa o vermell en funció del nombre de positius que hi ha a cada centre. La majoria, 4 de cada 5, viuen però en residències amb pocs casos de positius per coronavirus.
I pel que fa a les dades, de nou avui problemes amb la notificació de xifres des de Catalunya. Sanitat ha informat de 56 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, però insistim, falten les dades catalanes. Pel que fa als contagis, són 446 més. Els 150 notificats per salut s'estan validant. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Des del govern s'està seguint molt de prop l'evolució de les dades de Catalunya per problemes en la validació de les xifres. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, ha dit que si no se solucionen les incongruències, això podria tenir conseqüències. Escoltem Fernando Simón.
Sabemos que esto está asociado a una zona concreta que no es en toda Cataluña, pero nos preocupa, porque si está pasando en una zona concreta, podría pasar en otras. Si no se soluciona este problema en los próximos días, pues yo entiendo que al nivel más alto tendrán que tener las discusiones y las negociaciones que sea necesario para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes, sino de todos los españoles.
Una dada positiva sobre l'evolució és que els casos acumulats per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies a Espanya ha estat de només 15.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I en clau política, continua l'enrenou del pacte entre el govern central i EH Bildu per derogar la reforma laboral. La COE manté la seva absència a la taula de diàleg per les noves mesures laborals durant aquesta crisi i avui el seu president, Antonio Garamendi, ha anat un pas més enllà i ha acusat d'irresponsables alguns membres del govern, dels qui diu no han trepitjat una empresa mai. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ja li ha respost que el govern confia plenament en ell i en la seva responsabilitat per reprendre el diàleg. Montero ha assegurat que els pactes programàtics es compliran i ha acusat de nou a l'oposició de fer electoralisme amb la pandèmia.
En la compareixença posterior al Consell de Ministres, la portaveu María Jesús Montero ha carregat de nou contra el Partit Popular per fer electoralisme de la crisi sanitària, però també contra partits progressistes en un clar missatge a Esquerra, que van votar no a l'estat d'alarma confinat, però que tirés endavant.
Hay alguno que ha dimitido claramente de sus responsabilidades, que están en el no a toda costa, que incluso aprovechan la pandemia para otro tipo de fines, y hay algunos partidos progresistas que han entendido o que no han creído que realmente no jugábamos la prórroga del estado de alarma y estaban con los dedos cruzados para que siguiera, aprovechando esta coyuntura para incorporar debates que nada tenían que ver con la salud de los ciudadanos.
Sobre les crítiques per la polèmica del pacte amb Bildu per la reforma laboral, Montero ha admès errors de comunicació, però ha atribuït a l'oposició una estratègia de desgast del govern que assegura s'ha sentit sola en la gestió d'aquesta pandèmia. Sobre les amenaces del president de la COE, Antonio Garamendi, la portaveu s'ha limitat a dir que el govern confia plenament en ell i que espera que avantposi els interessos d'Espanya als empresarials. La ministra assegura que es continua dialogant en tot moment amb els agents socials en aquesta crisi sanitària. I sobre el pacte amb Bildu s'ha referit als acords programàtics de l'executiu i ha assegurat que es compliran.
En clau local, a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, l'alcalde Pere Pladevall confirma que deixarà de ser alcalde al juny, tal i com preveia el pacte d'investidura signat amb el PSC. Tot després de la polèmica generada a les xarxes socials aquest passat dimecres. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
Pladevall, però, desvincula aquesta decisió de la crisi política desencadenada pels polèmics tuits que va fer aquest dimecres, en els que afirmava que no compraria botigues de xinesos fins que s'esclarís l'origen del coronavirus.
Haig de renunciar perquè estava un pacte i el compliré. Com que falta molt poc perquè això passi, doncs crec que la gent que se sentiria alleugida quan jo plegués, més que els cas s'hi puguin sumar, pues estaran tots molt alleugits.
Ara fa un any el PSC va facilitar que Pladevall governés en minoria amb l'abstenció en la investidura. L'acord preveia que el Batlle plegués al cap d'un any i el PSC entraria al govern. Paral·lelament, Primàries Codines i Esquerra han presentat un pla de govern al PSC. Pel que fa als polèmics tuits d'aquest divendres, també ha transcendit que la Fiscalia de Barcelona està investigant Pladevall per un presumpte delicte d'odi.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El sector agroalimentari de Catalunya pateix menys la crisi econòmica derivada del coronavirus. El Departament de Treball ho argumenta pel fet de tractar-se d'un servei essencial i confia en una recuperació econòmica més ràpida que en altres sectors. Treball ha presentat les dades que ho confirmen. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. S'han registrat més de 130.000 afiliacions a la Seguretat Social, un 4% del total a Catalunya, i l'atur, del 3,6%, està per sota d'altres sectors productius. Fins al mes d'abril s'han signat al sector més de 51.000 contractes. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Girona, no ha presentat, però, cap pla concret pel que fa a la situació a Lleida i altres municipis on desenes de temporers viuen al carrer i en plena pandèmia, però s'hi ha posat a disposició dels municipis afectats més recursos.
Conscients també de que hi haurà una necessitat de cobertura de protecció social addicional per a aquestes persones i, per tant, posem els recursos a disposició perquè els ajuntaments ampliïn els serveis dels que ja disposen normalment, però vinculats a les situacions extraordinàries que pugui produir la Covid-19.
Incrementa la coordinació en l'àmbit social i del voluntariat que se sumarien a les iniciatives municipals per facilitar l'accés a l'habitatge dels temporers.
I avui ha acabat el període per la preinscripció telemàtica escolar pel proper curs 2020-2021 per als cursos d'educació infantil, primària i secundària.
Pel que fa a la preinscripció als cursos postobligatoris, es podrà realitzar també telemàticament des del 27 de maig fins al 3 de juny en el cas de batxillerat, del 2 al 8 de juny als cicles de grau mitjà i del 10 al 17 de juny als cicles de grau superior.
En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí replanteja el seu 40è aniversari. Es reprogramaran els actes previstos al municipi del Baix Empordà i la cita s'allargarà fins l'estiu de l'any que ve. Comptarà amb un cicle de conferències en streaming i estudien fer un concert sense públic al juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
L'organització ha decidit no renunciar a la seva celebració malgrat la crisi sanitària i allargar el certamen fins l'estiu que ve. Concretament, començarà el 23 de juliol del 2020, coincidint amb el mateix dia que es va celebrar el primer concert de la primera edició del festival i acabarà a finals d'agost del 2021. Entre d'altres activitats, han programat un cicle de conferències en streaming, treballant en un documental sobre la història del festival que s'emetrà per televisió i estudiant fer un concert sense públic a finals de juliol a l'Auditori Espai Ter, que seria més per ràdio i per televisió. Serà, doncs, tot un any d'actes que han de culminar l'estiu del 2021 amb la reprogramació de part dels concerts previstos per aquest estiu.
Cancel·lat també el Festival Internacional de Música de Cambrils. L'organització ha explicat en un comunicat que la incertesa que produeix l'evolució de la crisi sanitària els ha obligat a prendre aquesta decisió.
I un altre festival que s'ha vist obligat a cancel·lar l'edició d'enguany és la Fònica de Banyoles, que ja ha anunciat que es celebrarà el juny de l'any que ve.
The Chemical Brothers actuarà al Festival Sonar 2021. És el primer grup confirmat de la 27a edició que enguany s'ha hagut de suspendre.
El Sonar de Barcelona i la 9a edició del Sonar Més D es faran els dies 17, 18 i 19 de juny de l'any que ve als recintes de Fira Montjuïc de Barcelona i Fira Gran Via de l'Hospitalet.
I la versió reduïda del Festival Cruïlla, el Cruïlla XXS, també ha anunciat els primers artistes confirmats.
Entre els prop de 30 espectacles destaquen els concerts d'Iseo Back to the Roots, Muchachito Hombre Orquestra Show, Roger Mas, Ramon Mirabet o Raiden, entre d'altres. El Cruïlla XXS tindrà lloc el proper juliol.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El vòlei Sant Cugat, indignat pel descens, decideix demà si pren mesures per recórrer la decisió.
La Superliga femenina és l'única categoria estatal de voleibol amb descensos i l'equip de Sant Cugat del Vallès, amb opcions reals de salvar-se a falta de dues jornades per acabar la competició, està indignat. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Anabel Pinyar.
Tot i trobar-se només un punt de la salvació a manca de dues jornades en el moment en què es va suspendre la competició per la crisi del coronavirus, l'equip vermell i negre haurà de jugar el curs que ve a Superliga Femenina 2. Així, la federació ha optat per mantenir una lliga de 12 equips. Aquesta decisió contrasta amb la presa amb la Superliga Masculina, en la qual no hi haurà descensos i comptarà amb 14 equips. L'entrenador del Volei Sant Cugat, Rafa Ruiz, ha lamentat la decisió i ha carregat contra la federació.
Nos vemos defraudados por la totalidad de los equipos de la Liga Iberdrola, donde ellos han apoyado en su totalidad el descenso de nuestro equipo. No hay valores en el mundo del deporte, solo hay egoísmos y en definitiva, nos sentimos muy defraudados por cómo se ha comportado la federación.
De les sis categories que depenen directament de la Federació Espanyola de Voleibol, només hi ha hagut descensos en la Lliga Iberdrola. Per tant, els únics equips que baixen de categoria són el Barça, que ja estava matemàticament descendit, i el Volei Sant Cugat. Aquest fet ha provocat que equips d'altres categories, que ja no tenien opcions de mantenir-se finalment, hagin aconseguit la permanència, i que el conjunt santcugatenc, amb opcions matemàtiques de salvar-se, hagi de dir adéu a la màxima competició del voleibol estatal.
El Vall d'Hebron, en plaça d'ascens, no sap si acceptar o renunciar.
L'equip barceloní té ple dret a plaça per pujar a la Superliga Femenina de Voleibol. Tot i això, el club català, molt centrat en el planter i conscients del salt econòmic i esportiu que suposa l'ascens, no ha decidit encara si pujaran o seguiran a la categoria de plata. David López, president del Vall d'Hebron, en declaracions a la xarxa.
És un reconeixement al treball realitzat durant els últims 5 anys per part del club i per part de tot un grup de jugadores i equip tècnic que portem treballant en la mateixa línia per aconseguir una fita tan important com aconseguir una plaça a dalt, no?
El mercat futbolístic a tercera divisió continua molt actiu.
Els diferents clubs d'arreu del territori català segueixen treballant als despatxos de cara al curs que ve. Molts equips ja han confirmat la continuïtat del seu entrenador, com ahir el Vilafranca amb Ivan Moreno. Renovacions altes i baixes, com el Sant Cristóbal de Terrassa.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Ginit. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Barcelona i el conjunt de les regions metropolitanes passaran dilluns a la fase 1 de desconfinament. Montse Manent.
Ho ha confirmat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que també ha anunciat el pas a fase 2 de les regions sanitàries de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran.
Progresa también a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, metropolitana sur y metropolitana norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. En Cataluña progresa en la fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran y Terres de l'Ebre. Quedan en fase 1 en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, metropolitana nord i metropolitana sud.
Es retiren les franges horàries pels municipis de menys de 10.000 habitants i amb baixa densitat de població.
Bars i restaurants podran obrir el seu espai interior, respectant, això sí, les distàncies entre taules i amb reserva prèvia. Municipis com Tremp critiquen que la mesura s'hagi aprovat tard.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Casas, celebra aquesta mesura, tot i que creu que arriba tard.
Des de Tremp hem estat demanant de que se'ns deixés llibertat a la franja horària. Diumenge el president del govern va dir que no hi hauria franges horàries. Hem esperat la seva confirmació amb la publicació al BOE, que és on nosaltres ens hem de basar.
Salut proposa que els usuaris de les residències de gent gran puguin tornar a rebre visites de familiars a partir de la fase 2, sempre i quan el centre tingui pocs contagis.
La proposta haurà de ser autoritzada pel Ministeri de Sanitat, que no contempla aquesta mesura fins a la fase 3. La consellera Alba Vergés la defensa per afavorir el suport emocional als usuaris de residències.
Al final, l'objectiu principal d'això és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen a residències i fer-ho amb la màxima seguretat. Per això proposem que ja sigui en la fase 2 una generalització d'aquestes visites i el com s'han de fer. Ho podrem fer tot possible si també prenem certes mesures, doncs podrem avançar-ho.
La COE manté l'absència a la taula de diàleg per les noves mesures laborals i acusa d'irresponsables alguns membres del govern pel pacte amb Bildu per derogar la reforma laboral.
Des del govern, la portaveu Maria Jesús Montero atribueix el pacte amb Bildu a l'actitud del Partit Popular i Esquerra Republicana pel que fa a la pròrroga de l'estat d'alarma.
Hay alguno que ha dimitido claramente de sus responsabilidades, que están en el no a toda costa, que incluso aprovechan la pandemia para otro tipo de fines, y hay algunos partidos progresistas que han entendido o que no han creído que realmente no jugábamos la prórroga del estado de alarma y estaban con los dedos cruzados para que siguiera.
En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí replanteja el seu 40è aniversari.
Es reprogramaran els actes previstos al municipi del Baix Empordà i la cita s'allargarà fins a l'estiu de l'any que ve.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
L'organització ha decidit no renunciar a la seva celebració malgrat la crisi sanitària i allargar el certamen fins l'estiu que ve. Concretament, començarà el 23 de juliol del 2020, coincidint amb el mateix dia que es va celebrar el primer concert de la primera edició del festival i acabarà a finals d'agost del 2021.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, el temps continua força tranquil en general, però han crescut algunes tempestes. Les trobem, per exemple, cap a la zona del Cadí, també cap al Ripollès. Hi ha alguns xàfecs que van descarregant en aquests sectors. I també hem de parlar, lògicament, de temperatura alta. Estem veient avui valors màxims que ronden els 33-34 graus, fins i tot en zones de Ponent, i encara poden pujar una miqueta més en aquest sector. En canvi, han baixat cap a les comarques de Girona i especialment a tota la façana litoral i zones també de del prelitoral. Doncs bé, durant la tarda es poden repetir alguns ruixats en zones de muntanya del nord del país, Pirineu, Prepirineu. Després s'aniran desfent a partir del vespre nit i demà al matí tornarem a parlar de força tranquil·litat, d'alguns núvols alts, mitjans, però demà a la tarda, de nou, creixeran les nuvolades en zones de muntanya del nord del país, sobretot, i en aquests sectors, una altra vegada, cap al Pirineu i al Prepirineu, sobretot, doncs poden descarregar alguns ruixats i algunes tempestes. Demà la temperatura serà similar a la d'avui i també haurem de parlar de la tramuntana, perquè a partir de la tarda i vespre es reforçarà cap al nord de la Costa Brava. És tot d'un moment, ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Barcelona i el conjunt de les regions metropolitanes entraran per fi dilluns en fase 1 de desconfinament. És a dir, a partir de la setmana vinent, tot el territori català, de fet tot l'espanyol, haurà avançat ja en la desescalada. Avui també el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat el pas a fase 2 de les regions sanitàries de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. Albert García, bona tarda.
Bona tarda. Seure a la terrassa d'un bar o quedar amb un grup de 10 familiars o amics són activitats que ja es podran dur a terme a partir de dilluns a Barcelona. La capital catalana i la seva àrea metropolitana passaran a la fase 1 de la desescalada. Així mateix, les regions sanitàries del Camp de Tarragona, el Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre passaran a la fase 2. Ho ha anunciat aquest migdia el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Progressa també a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, metropolitana sur y metropolitana norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. En Cataluña progresa en la fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran y Terres de l'Ebre. Quedan en fase 1 en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, metropolitana nord i metropolitana sud.
En total, el 53% de la població espanyola està en la fase 1 i la resta en la fase 2, un avenç que ha estat possible, segons Illa, per la bona evolució de la pandèmia i perquè l'estat d'alarma ha funcionat.
Doncs l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, celebra el pas de la capital catalana a la fase 1 a partir de dilluns. Tot i això, ha demanat prudència i responsabilitat per continuar avançant.
Ada Colau entén la necessitat de la ciutadania de sortir per les temperatures estiuenques, però ha recordat que, malgrat estar a les portes del cap de setmana, cal complir les mesures perquè fins dilluns no es canvia de fase.
Creiem que això és una bona notícia, que confirma que efectivament anem bé, que totes les mesures i els grans esforços que s'han fet per part de la població doncs, tenen un resultat. I això permet doncs, que a partir de dilluns, recordar que això serà a partir de dilluns, no aquest cap de setmana, hi hauran importants novetats.
L'alcaldessa de Barcelona ha insistit en la necessitat d'evitar les aglomeracions, sobretot a la platja, i recorda que no es pot prendre el sol ni nedar. Colau ha explicat que aquest vespre hi ha en marxa una reunió amb Salut on s'està valorant si es podrà flexibilitzar o no la mobilitat entre municipis de l'àrea metropolitana.
I com dèiem, el Ministeri de Sanitat també ha aprovat que les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran avancin dilluns a la fase 2 del desconfinament. A les Terres de l'Ebre, la mesura, encara que molt ben rebuda, també genera preocupació per la incertesa de com s'afrontaran les noves directrius d'aquesta fase. Això sí, es té el convenciment que aquí serà on primer es recuperarà el sector turístic. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Il·lusió, però també preocupació entre el sector de la restauració en el pas a la segona fase a les Terres de l'Ebre, donades les incerteses de les mesures a seguir, però amb l'esperança de recuperar antics clients. Així ho deia Lluís García, propietari del restaurant Casa de Fusta.
Hi ha molts de restaurants que estan preocupats per la pròxima apertura, però també al mateix temps tenim la il·lusió de tornar a començar.
I també que el regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta assegura que les Terres de l'Ebre seran les primeres en recuperar al sector turístic degut a la seva singularitat. Escoltem a Pep Simó, regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta.
Que les Terres de l'Ebre seran un dels primers regions que es pugui recuperar turísticament parlant.
Així doncs, a partir d'aquest dilluns, les platges de les Terres de l'Ebre tornaran a veure's visitades pels ciutadans i ciutadanes d'aquestes comarques.
I qui també està d'enhorabona és tota l'àrea metropolitana i especialment el Baix Montseny, que ara sí podran entrar en fase 1 a partir de dilluns vinent. En municipis com Sant Cugat del Vallès ja ho tenen tot a punt, fins i tot preveuen limitar l'aforament d'alguns carrers principals per evitar aglomeracions. Fins ara s'han senyalitzat aquestes vies i tant la Guàrdia Urbana com Protecció Civil informaran els vianants a partir de dilluns. És clar que es tractarà d'una recomanació i no d'una obligació. Cugat Mèdia, Sergio Morales, bona tarda.
Bona tarda. El regidor de Seguretat Ciutadana, Via Pública i Benestar Animal, Francesc Arol, ha explicat a Cugat Mèdia que membres de Protecció Civil, agents cívics i policia local informaran i actuaran en base a aquest aforament, que ha recordat que és una recomanació i no una prohibició.
Per a contrarrestar, recordem també que és una, no és un compliment obligatori, sinó és una recomanació. Val? Per tant, estem parlant de que es comptabilitza la gent que hi ha en aquell moment, però estem parlant de que no es superi aquesta quantitat, val? O que es tendeixi a no superar-lo. Però no és una prohibició, és una recomanació. Tornem en base que és una recomanació, no una prohibició.
Carol també ha destacat que estan subjectes a tots els canvis que es puguin anar produint i que encara no es poden oferir totes les dades exactes de quin límit hi haurà a cada dia.
Des d'avui també s'aixeca la restricció de franges horàries pels municipis de menys de 10.000 habitants i amb baixa densitat de població. També es permet l'obertura de l'interior de bars i restaurants amb aforament limitat en aquestes poblacions. La mesura ja la va anunciar el president espanyol fa una setmana, però fins ara no s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat. Un retard que critiquen alguns alcaldes, com la de Tremp, l'alcaldessa de Tremp, població que dilluns mateix ja estarà en fase 2. Sigui com sigui, a la demarcació de Lleida, tan sols 5 municipis mantindran les franges horàries. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Això fa que a tota la província només siguin Lleida, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i la Seu d'Urgell, les ciutats en les que es mantinguin encara aquests horaris de sortida vigents des de l'inici de la desescalada. L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Casas, celebra aquesta mesura, tot i que creu que arriba tard.
Des del moment que va sortir la notícia de que se'ns va donar permís per començar a fer esport a l'aire lliure el dia 2 de maig, des de Tremp hem estat demanant de que se'ns deixés llibertat a la franja horària. Diumenge el president del govern va dir que no hi hauria franges horàries. Hem esperat la seva confirmació amb la publicació al BOE, que és on nosaltres ens hem de basar, i ha arribat finalment avui divendres, quan dilluns que entrem, si tot va bé en fase 2, ja no teníem les franges horàries.
Les noves indicacions també permeten que en aquests municipis de menys de 10.000 habitants es facin mercadets a l'aire lliure sempre que l'Ajuntament ho autoritzi i es mantinguin les distàncies entre treballadors, clients i vianants.
Qui també passarà a fase 1 és el Maresme, però ha hagut d'esperar per arribar fins aquí perquè la comarca està dividida en diferents regions sanitàries. Ara el Consell Comarcal demana la unificació de tot el Maresme durant les següents fases de desconfinament. La petició és que tota la comarca sigui tractada com una unitat territorial per evitar diferents ritmes en la desescalada. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
La comarca del Maresme ha quedat dividida en dues parts durant el procés de desconfinament. Mentre que 10 municipis pertanyen a la regió sanitària de Girona i, per tant, es troben en fase 1, els altres 20 es troben encara en la fase 0 avançada. Una situació paradoxal que el president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, considera que és fruit de la necessitat de posar límits.
És paradoxal que Blanes no pugui anar a Malgrat, per exemple, i, en canvi, a Malgrat sí que pugui anar a Berga. Vull dir, jo sé que tota decisió política que implica posar límits territorials és molt complexa. Doncs clar, la Generalitat ha optat per uns criteris, diguem-ne, sanitaris, i això ha implicat, doncs, que la comarca estigui dividida.
La petició des del Consell Comarcal i el seu posicionament polític és, però, que la comarca sigui tractada com un conjunt i no hi hagi divisions de cap aspecte. Una decisió, però, que no depèn dels ajuntaments, la comarca ni la Generalitat, sinó del govern espanyol.
I el Departament de Salut proposa que els usuaris de les residències de gent gran puguin tornar a rebre visites de familiars a partir de la fase 2, sempre i quan el centre tingui pocs contagis. Aquesta mesura, que forma part del pla de desescalada propi dels centres geriàtrics, s'avança a la proposta del Ministeri de Sanitat, que és qui ho ha d'autoritzar i que no recull aquesta possibilitat de moment fins la fase 3. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A partir de la fase 2, doncs, la Generalitat preveu que es pugui realitzar una visita a la setmana per usuari i d'una durada aproximada de 30 minuts. Unes visites, però, que hauran de donar-se en condicions de seguretat. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Al final, l'objectiu principal d'això és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen a residències i fer-ho amb la màxima seguretat. Per això proposem que ja sigui en la fase 2 una generalització d'aquestes visites i el com s'han de fer. Ho podrem fer tot possible possible, si també prenem certes mesures, doncs podrem avançar-ho.
Una fase 2 on es recuperarien els serveis externs que no són essencials, com les perruqueries o podologia. Un altre dels objectius destacats serà el retorn dels prop de 800 avis i àvies que van marxar a viure amb familiars. El seu retorn es farà tenint en compte la situació de la seva residència, que estarà definida per colors verd, carbassa o vermell en funció del nombre de positius que hi ha a cada centre. La majoria, 4 de cada 5, viuen però en residències amb pocs casos de positius per coronavirus.
I pel que fa a les dades, de nou avui problemes amb la notificació de xifres des de Catalunya. Sanitat ha informat de 56 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, però insistim, falten les dades catalanes que s'estan validant. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Des del govern s'està seguint molt de prop l'evolució de les dades de Catalunya per problemes en la validació de les xifres. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, ha dit que si no se solucionen les incongruències, això podria tenir conseqüències. Escoltem Fernando Simón.
Sabemos que esto está asociado a una zona concreta, que no es en toda Cataluña, pero nos preocupa, porque si está pasando en una zona concreta, podría pasar en otras. Si no se soluciona este problema en los próximos días, yo entiendo que al nivel más alto tendrán que tener las discusiones y las negociaciones que sea necesario para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes, sino de todos los españoles.
Una dada positiva sobre l'evolució és que els casos acumulats per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies a Espanya ha estat de només 15.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En clau política, continua l'enrenou del pacte entre el govern central i EH Bildu per derogar la reforma laboral. La COE manté la seva absència a la taula de diàleg per les noves mesures laborals durant aquesta crisi i avui el seu president, Antonio Garamendi, ha anat un pas més enllà i ha acusat d'irresponsables alguns membres del govern dels qui diu no han trepitjat una empresa mai. La portaveu de l'executiu, Mario Jesús Montero, ja li ha respost que el govern confia plenament en ell i en la seva responsabilitat per repetir prendre el diàleg. Montero ha assegurat que els pactes programàtics es compliran i ha acusat de nou a l'oposició de fer electoralisme amb la pandèmia.
En la compareixença posterior al Consell de Ministres, la portaveu Maria Jesús Montero ha carregat de nou contra el Partit Popular per fer electoralisme de la crisi sanitària, però també contra partits progressistes en un clar missatge a Esquerra, que van votar no a l'estat d'alarma confinat, però que tirés endavant.
Hay algunos que han dimitido claramente de sus responsabilidades, que están en el no a toda costa, que incluso aprovechan la pandemia para otro tipo de fines, y hay algunos partidos progresistas que han entendido o que no han creído que realmente nos jugábamos la prórroga del estado de alarma y estaban con los dedos cruzados para que siguiera, aprovechando esta coyuntura para incorporar debates que nada tenían que ver con la salud de los ciudadanos.
Sobre les crítiques per la polèmica del pacte amb Bildu per la reforma laboral, Montero ha admès errors de comunicació però ha atribuït a l'oposició una estratègia de desgast del govern que assegura s'ha sentit sol en la gestió d'aquesta pandèmia. Sobre les amenaces del president de la COE, Antonio Garamendi, la portaveu s'ha limitat a dir que el govern confia plenament en ell i espera que avantposi els interessos d'Espanya als empresarials. La ministra assegura que es continua dialogant en tot moment amb els agents socials en aquesta crisi sanitària. I sobre el pacte amb Bildu, s'ha referit als acords programàtics de l'executiu i ha assegurat que es compliran.
I en clau local, a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, l'alcalde Pere Pladevall confirma que deixarà de ser alcalde al juny, tal i com preveia el pacte d'investidura signat amb el PSC. Tot després de la polèmica generada a les xarxes socials aquest passat dimecres. Zona codinenca, Gemma Permanyer.
Pladevall, però, desvincula aquesta decisió de la crisi política desencadenada pels polèmics tuits que va fer aquest dimecres, en els que afirmava que no compraria botigues de xinesos fins que s'esclarís l'origen del coronavirus.
Haig de renunciar perquè estava un pacte i el compliré. Com que falta molt poc perquè això passi, doncs crec que la gent que se sentiria alleugida quan jo plegués, més que els que s'hi puguin sumar, doncs estaran tots molt alleugits.
Ara fa un any el PSC va facilitar que Pladevall governés en minoria amb l'abstenció en la investidura. L'acord preveia que el Batlle plegués al cap d'un any i el PSC entraria al govern. Paral·lelament, Primàries Codines i Esquerra han presentat un pla de govern al PSC. Pel que fa als polèmics tuits aquest divendres, també ha transcendit que la Fiscalia de Barcelona està investigant Pladevall per un presumpte delicte d'odi.
I l'Ajuntament de Reus ha aprovat per ple recórrer la nul·litat de l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la suspengués. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una tensa sessió plenària ha aprovat que el consistori reusenc presenti un recurs de cassació perquè la capital del Baix Camp continuï a l'Associació de Municipis per la Independència. Ha estat amb els vots a favor del govern, de Junts per Reus, Esquerra i ara Reus, i amb la CUP des de l'oposició, i amb els contraris de PSC i Ciutadans. Escoltem el líder de l'oposició, el socialista Andreu Martín, i la vicealcaldessa d'Esquerra, Noemí Llaurador.
Hi ha altres coses, no? Si podria associar-se per, no sé, per donar suport a l'Associació del Rifle o a l'Associació Francisco Franco. I on és el límit, no? Les administracions locals s'han de dedicar a les seves funcions.
No entenc per què aquest acord ha de ser nul. És que no m'entra dins de, la lògica pensar això. Sigui competència o no sigui competència, és una qüestió política.
Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre l'adhesió de Reus a l'AMI en considerar que sobrepassa l'àmbit de les competències municipals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El sector agroalimentari de Catalunya pateix menys la crisi econòmica derivada del coronavirus. El Departament de Treball ho argumenta pel fet de tractar-se d'un servei essencial i confia en una recuperació econòmica més ràpida que en altres sectors. Treball ha presentat les dades que ho confirmen. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. S'han registrat més de 130.000 afiliacions a la Seguretat Social, un 4% del total a Catalunya, i l'atur, del 3,6%, està per sota d'altres sectors productius. Fins al mes d'abril s'han signat al sector més de 51.000 contractes. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Giresta, no ha presentat, però, cap pla concret pel que fa a la situació a Lleida i altres municipis on desenes de temporers viuen al carrer i en plena pandèmia, però s'hi ha posat a disposició dels municipis afectats més recursos.
Conscients també de que hi haurà una necessitat de cobertura de protecció social addicional per a aquestes persones i, per tant, posem els recursos a disposició perquè els ajuntaments ampliïn els serveis dels que ja disposen normalment, però vinculats a les situacions extraordinàries que pugui produir la Covid-19.
Incrementa la coordinació en l'àmbit social i del voluntariat que se sumarien a les iniciatives municipals per facilitar l'accés a l'habitatge dels temporers.
I avui ha acabat el període per la preinscripció telemàtica escolar pel proper curs 2020-2021 per als cursos d'educació infantil, primària i secundària.
Pel que fa a la preinscripció, els cursos postobligatoris es podrà realitzar també telemàticament des del 27 de maig fins al 3 de juny en el cas de batxillerat, del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà i del 10 al 17 de juny els cicles de grau superior.
En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí replanteja el seu 40è aniversari. Es reprogramaran els actes previstos al municipi del Baix Empordà i la cita s'allargarà fins l'estiu de l'any que ve. Comptarà amb un cicle de conferències en streaming i estudiant fer un concert sense públic al juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
L'organització ha decidit no renunciar a la seva celebració malgrat la crisi sanitària i allargar el certamen fins l'estiu que ve. Concretament, començarà el 23 de juliol del 2020, coincidint amb el mateix dia que es va celebrar el primer concert de la primera edició del festival i acabarà a finals d'agost del 2021. Entre d'altres activitats, han programat un cicle de conferències en streaming. Treballen en un documental sobre la història del festival que s'emetrà per televisió i estudien fer un concert sense públic a finals de juliol a l'Auditori Espaiter, que seria més per ràdio i per televisió. Serà, doncs, tot un any d'actes que han de culminar l'estiu del 2021 amb la reprogramació de part dels concerts previstos per aquest estiu.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El vòlei Sant Cugat, indignat pel descens, decideix demà si pren mesures per recórrer la decisió.
La Superliga femenina és l'única categoria estatal del voleibol amb descensos i l'equip de Sant Cugat del Vallès, amb opcions reals de salvar-se a falta de dues jornades per acabar la competició, està indignat. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Anabel Pinyar.
Tot i trobar-se només un punt de la salvació a manca de dues jornades en el moment en què es va suspendre la competició per la crisi del coronavirus, l'equip vermell i negre haurà de jugar el curs que ve a Superliga Femenina 2. Així, la federació ha optat per mantenir una lliga de 12 equips. Aquesta decisió contrasta amb la presa amb la Superliga Masculina, en la qual no hi haurà descensos i comptarà amb 14 equips. L'entrenador del volei Sant Cugat, Rafa Ruiz, ha lamentat la decisió i ha carregat contra la federació.
Nos vemos defraudados por la totalidad de los equipos de la Liga Iberdrola, donde ellos han apoyado en su totalidad el descenso de nuestro equipo. No hay valores en el mundo del deporte, solo hay egoísmos y en definitiva nos sentimos muy defraudados por cómo se ha comportado la federación.
De les sis categories que depenen directament de la Federació Espanyola de Voleibol, només hi ha hagut descensos a la Lliga Iberdrola. Per tant, els únics equips que baixen de categoria són el Barça, que ja estava matemàticament descendit, i el Volei Sant Cugat. Aquest fet ha provocat que equips d'altres categories que ja no tenien opcions de mantenir-se finalment hagin aconseguit la permanència i que el conjunt santcugatenc, amb opcions matemàtiques de salvar-se, hagi de dir adéu a la màxima competició del voleibol estatal.
El Vall d'Hebron en plaça d'ascens no sap si acceptar o renunciar.
L'equip barceloní té de ple dret plaça per pujar a la Superliga Femenina de Voleibol. Tot i això, el club català, molt centrat en el planter i conscients del salt econòmic i esportiu que suposa l'ascens, no ha decidit encara si pujaran o seguiran a la categoria de plata.
El mercat futbolístic a tercera divisió continua molt actiu.
Els diferents clubs d'arreu del territori català segueixen treballant als despatxos de cara al curs que ve. Molts equips ja han confirmat la continuïtat del seu entrenador, com ahir el Vilafranca, amb Ivan Moreno. Renovacions altes i baixes també al Sant Cristóbal de Terrassa.
I en bàsquet, Giovanna Nogic deixa el Cadí la seu.
L'exterior serbio-portuguesa tenia l'opció de seguir al club de la Seu d'Urgell, però la jugadora ha pres la decisió de no fer vàlid l'any opcional per continuar la Lliga Femenina amb el conjunt urgellenc. Nogui, que ha deixat el club amb un missatge d'agraïment tant a l'entitat com a les companyes i persones del club, deixant clar que han estat 7 mesos especials.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Perquè vull caminar, si em sento que puc volar. Els peus a l'aire ni puc veure la ciutat. Parlàvem de lluitar pels nostres somnis, no quedar-nos adormits. Batallar només al llit, ballar fins que acabi la nit. Que si allà dalt hi ha un dios, segur no li caic bé. El meu germà passant un altre pèptac i ha sortit tot net. Aquestes coses fan pensar que la vida és massa curta per parar-se a dubtar. Ja no veig el sostre com una barrera de començar l'última a la carrera i acabar creuant la meta, de fer una mossegada i acabar la tarda entera, de començar convertir el vermell en verd, abraçar la Mariona i el Martí després de cada concert, de no tenir més contacte amb l'asfalt, sense por a la caiguda ni a fer-me mal. No sé com he arribat aquí, m'alairo a la pista d'un terrat, no visc el somni d'un altre sirenauta. No sé com he arribat aquí, hi havia un aeroport al meu terrat, no visc el somni d'un altre sirenauta. I mentrestant, jo vaig volant, en lo constant, sols un viatjant, no pensis tant, no. I mentrestant, jo vaig volant, en lo constant, sols un viatjant, no pensis tant, no. Ja només demano salut per als meus al·lots. Clar que també tengo problemes a lot. No serveix de res plorar sota el sot. Es tracta de brillar mig de la foscor com un lot. En sèrio, em preguntes què és l'imparable? Quin portes obrir, hòsties, la ventana. Sentir-se fora de control cada cop que agafis la pilota, sigui per marcar el gol.